Les batalles, les aventures, les heroïcitats de la història de Catalunya i del món. En Guàrdia, amb Enric Calpena.
A inicis del segle XX, un imperi europeu va ser derrotat militarment per primer cop a la història per un poble no occidental, concretament per una potència asiàtica en ascens. L'imperialisme rus i el japonès es van enfrontar a l'Extrem Orient en un autèntic xoc de civilitzacions. La guerra russo-japonesa del 1904 va suposar un cop dur per l'imperi tsarista. La seva derrota va esdevenir un catalitzador de les revoltes internes que desembocarien finalment en la Revolució Russa. També va consolidar la condició de potència hegemònica del Japó, una societat aleshores profundament militaritzada. L'origen del conflicte va ser el projecte de Rússia d'expandir-se cap a Corea i Manxúria. No comptaven amb el fre imposat pel Japó, que havia iniciat un procés de modernització accelerat i aspirava a ser l'única potència amb dret de conquesta a la regió. El 8 de febrer de 1904, vaixells japonesos van atacar per sorpresa la base naval russa de Port Arthur a la costa xinesa, preveient que els reforços de l'enemic trigarien a arribar. El tsar Nicolau II, que sentia una especial animadversió per l'imperi del sol naixent, va decidir respondre a la declaració de guerra. La propaganda russa va intentar deshumanitzar els rivals, definint-los com a micos grocs o macacs. A l'hora de la veritat, el sentiment de superioritat de la nació europea es va veure desmentit brutalment perquè el Japó disposava de millors armes i cuirassats i estava molt ben organitzat. L'exèrcit rus es va anar veient compromès per un seguit de desastres, fins que la flota bàltica, que va arribar a la zona del conflicte després de donar pràcticament la volta al món, va ser esclafada en la decisiva batalla naval de Tsushima, a l'estret de Corea, el 28 de maig de l'any 1905. En poc més d'un any, els japonesos van doblegar l'imperi tsarista i el van forçar a negociar un acord de pau a la mediació dels Estats Units. Els russos renunciaven a expandir-se pel Pròxim Orient i desviaven la política exterior cap als Balcans. En paral·lel, els pobles asiàtics i africans veien en el model japonès una nova manera d'enfrontar-se a les grans potències colonials. Per la manera com les principals potències van acabar intervenint-hi de manera indirecta, a través d'acords i d'aliances, aquest conflicte ha estat definit posteriorment com la Guerra Mundial Zero. I com sempre ens acompanya el doctor Josep Maria Soler i Sabater, benvingut.
Hola, com va?
Per fi el tema que et venia tan de gust, que era la guerra russo-japonesa. Ja feia temps que li donaves voltes, avui sí. El tractem.
Sí, perquè això que ara has dit molt bé de Guerra Mundial Zero és que és la primera guerra mundial, podríem dir, contemporània, amb filferrades, amb moviments de tropes, amb destructors, amb, diguem, uns estats majors amb les dues bandes. Gairebé és un antecedent, per desgràcia, de totes les guerres brutals industrials que vindran després.
Sobretot la Primera Guerra Mundial.
Sobretot la Primera Guerra Mundial. I aleshores aquesta una. Després hi ha un altre element important, perquè aquesta batalla que una potència asiàtica va tenir guanya amb una civilització occidental, la russa, va tenir una importància extraordinària en tots els països colonitzats. En tots els països colonitzats. Perquè la batalla prèvia, que també havien derrotat un poble primitiu, segons els cànons europeus...
Els cànons europeus, sí.
Que era a Etiòpia, que era la batalla d'Adwa, el 1896, era Itàlia, no havia tingut aquest component, diguem, de grans forces militars ni grans unitats amb tecnologia molt moderna encara. És a dir...
Hi havia un altre precedent que era Ixalaguana, que és la batalla en què els Zulus derroten l'exèrcit britànic. Sí, però sí, també sí, és una sí, cosa una mica...
Sí, però són llances i són emboscades i no són armes tan modernes. També podríem dir les batalles que es produeixen al que després serà Sud-àfrica, però clar, són entre potències amb els quals hi ha holandesos.
Sí, els Boers contra la guerra Boer.
És a dir, això va ser un impacte extraordinari, extraordinari. A més, ningú s'ho pensava. A part de que si tu vols fer una expansió territorial en un lloc, se suposa que tens capacitat d'imposar-te en aquest lloc. Doncs si no ho van fer... I la pregunta és, i per què no anaven a zones més properes, que, per exemple, al sud de Rússia, no? Amb tota la part del sud de Rússia? Home, perquè hi havia les grans potències colonials que eren Anglaterra i que eren...
El gran joc, sí, sí.
Clar, i llavors és molt difícil, que, i a més, que Rússia ja ho fa, i es va apropant, però clar, es va apropant a la Índia i a Anglaterra hi ha un moment que li diu, ei, que aquesta és la joia de la corona.
Sí, sí.
Vigila, vigila. Sí, sí. I aleshores es va cap amb aquella zona d'allà...
Pensant que serà relativament fàcil.
I que això tindrà unes conseqüències extraordinàries en la història, no solament en la història de tots els països colonitzats, sinó en la història de Rússia, perquè això... sovint, quan analitzes aquest tema, et posa antecedents de la Revolució Russa.
És el llevat.
És el llevat.
És el llevat.
La del 1905 i la del 17.
Sí, sí, sí. I a partir d'aquí, els canvis que s'han produït arreu del món, o sigui que es pot dir que la guerra russo-japonesa, clarament...
És molt important, molt important. Per l'història de la humanitat. Molt.
Qui ens ajudarà a entendre i a explicar la història d'aquesta guerra és el senyor Oriol Ribas, col·laborador d'una web interessantíssima que no paro de recomanar-la perquè realment està molt bé, que es diu Històries d'Europa i que realment t'ajuda a tenir una visió de la història europea molt interessant, a més gratuïta, vull dir que qui vulgui localitzar-la, Històries d'Europa la troba fàcilment. Ell personalment és divulgador d'història dels països de l'est. Senyor Ribas, moltíssimes gràcies per venir avui aquí a l'Enguàrdia.
Bé, doncs moltes gràcies a vosaltres, sobretot, i bueno, ja em podeu tractar de tu perfectament, doncs, escolta, sense cap inconvenient.
Encantat de la vida, Oriol. Comparteixes la idea de que aquesta guerra russo-japonesa és tan evident, o només és que és un precedent de la Primera Guerra Mundial i, per tant, ja per això ja seria important. Però és més cabdal que tot això?
Sí, és més cabdal que per explicar només la Revolució Russa. Com ha dit el doctor, doncs va ser un precedent bastant clar, sobretot pel que fa armament, tecnologia, del que seria després la Primera Guerra Mundial, però hem de tenir en compte també altres factors. Va ser una guerra molt important també a nivell del nombre de corresponsals de guerra que es van posar en situació. És a dir, la majoria de diaris importants de les capitals europees o d'Amèrica del Nord van enviar corresponsals doncs, en el teatre de batalla doncs, per poder seguir el conflicte. Mira, un dels casos que hi van anar va ser l'escriptor americà Jack London, que sí, s'ha conegut. Doncs aquest va estar destacat juntament amb les tropes japoneses seguint el conflicte, diguéssim. I a part d'altres corresponsals també d'altres llocs.
Això devia tenir un impacte mundial molt més gran. Perquè què esperaven? Per què hi havia tanta expectativa, llavors, d'arreu del món en aquesta guerra, quan teòricament l'havia de guanyar Rússia perquè eren els bons i, en canvi, els japonesos eren els dolents i, per tant, no tenien res a pelar.
A veure, clar, al principi es pensava en la gent que guanyaria Rússia pel nombre de tropes que té. Tots sabem, doncs, que en una situació de guerra Rússia té masses i masses d'homes que llença a la lluita i, per tant, sempre sembla doncs, que hagin de guanyar. El Japó feia 50 anys que s'havia obert a Occident, diguéssim, quan arriben els americans,
sí,
s'obren el que és la revolució Meiji, que es diu, no sé japonès, però bueno.
Sí.
I a partir d'aquí, clar, un país una mica doncs, que tot just es començava a conèixer. I clar, no se sabia ben bé doncs, aquesta gent, doncs, en quina situació doncs, podrien lluitar. Què passa? Al Japó tenia molta tecnologia i molta formació britànica. Perquè des de l'any 1902 tenien un tractat subscrit amb els britànics i això feia doncs, que els anglesos, en aquest cas, doncs, els japonesos, els s'hi subministressin doncs, no només adiestrament per les tropes, sinó també, sobretot, tecnologia pel que fa als vaixells. És a dir, els cuirassats japonesos eren una mica més avançats que els russos.
S'ha de dir que des de la Revolució Bòxer a Xina, que ja hi havia hagut un conflicte molt gran que les potències occidentals hi havien intervingut perquè els hi feia por d'una banda perdre el control de Xina i d'altra banda que les altres potències també agafessin massa control de Xina. Era una barreja de les dues coses.
És el repartiment del pastís, clar, tothom volia el tall més gros.
La Gran Bretanya veu que la seva força dins de Xina està sempre en entredit, sobretot per l'ascens d'Alemanya, la zona, etc., i decideix buscar-se un aliat estrany, que ningú s'ha pensat com aliat, que és el Japó. I això és una cosa bastant xocant. Els japonesos els interessa molt entendre vendre la tecnologia naval britànica, que era la més important del món, i per tant s'arriba a un acord de les dues parts, estan interessades en que uns tenien unes bases i un aliat a la zona, que si no és una zona que li pot resultar complicat de seguir controlant, i els altres adoptar tecnologies de la millor tecnologia naval d'aquell moment. Per tant, és una cosa que xoca molt, a les potències occidentals, aquest tractat entre Japó i la Gran Bretanya.
Sí, de fet, com ha dit abans el doctor, doncs clar, hi havia el Regne Unit pel mig, que venia del gran joc, que és aquell conflicte territorial geopolític que hi ha a Àsia Central entre l'imperi rus i la Índia Britànica. És a dir, des del segle XIX que hi havia com una guerra freda, podríem dir.
Gairebé del XVIII, a finals del XVIII.
Sí, perquè Pau I ja va intentar invadir l'Índia, va intentar invadir l'Índia.
La presència britànica ja.
Però, clar, llavors aquest xoc no només estava a Àsia Central, sinó també a la zona d'Extrem Orient, que és la zona que estem tocant avui. I clar, què van dir els britànics? Doncs, quins aliats podem tenir aquí? Doncs tenim aquests país, aquesta civilització que és el Japó, que s'ha començat a desenvolupar, doncs apostem directament per ells. I d'aquí, doncs, aquests contactes...
I suposo que devien pensar que el podien controlar, a més, que això
suposo
també...
Suposo que sí, perquè, tots sabem, els britànics, ara potser també, però, sobretot al segle XIX, època victoriana, doncs una mica, doncs, que es consideraven els amos del món...
Sí, sí, sí.
I que podien fer el que volguessin amb tothom. De fet, ho eren, sí.
I, per tant, devia tenir aquesta sensació de dir, ja ens va bé tenir aquests, que, a més, un aliat feble, i ja ens va bé, no?
Sí, i a més, amb una estructura molt disciplinada a partir de l'imperi, de la imposició absoluta, l'estat absolut de l'emperador. El Japó.
Per què s'origina el conflicte? És un conflicte purament d'expansió d'uns i altres o hi ha un rerefons que va més enllà?
A veure, és un conflicte d'expansió sobretot de Rússia cap a la zona de Manxúria, la península de Corea, i també una mica el Japó havia tingut una guerra amb Xina anteriorment que havia acabat el 1894. Aquesta guerra la va guanyar el Japó. I Japó es queda una part de les illes que tenia Xina, com Formosa, el que seria avui Taiwan, les illes dels pescadors, i una península, que aquí serà molt important dins aquest conflicte, que és la península de Liaodong. Aquesta península està, si mirem el mapa, la península de Corea, queda a l'esquerra. És com una petita protuberància.
Una Corea petita, diguéssim.
Correcte, que surt de la costa xinesa. Sí. I per Rússia era molt estratègica aquesta zona que tenia el Japó des de 1894. Llavors,
que no feia tant, tampoc.
No feia tant, feia molt pocs anys que s'havia acabat.
Una dècada.
Aquella guerra. Llavors el Japó va convèncer a França i a Gran Bretanya, França i Alemanya, i Alemanya, perquè fessin pressió al Japó per si allò ho podien tornar, perquè Rússia ho necessitava per poder tenir un accés mitjançant ferrocarril, que era llavors quan es construïa el Transsiberià.
La línia de Manxúria.
Correcte. Clar. És una línia que van fer que acabava justament, volia acabar en aquesta península.
Continua sent un element importantíssim avui dia,
Sí, sí.
Malgrat els canvis de vis, que això és...
Sí.
Ho sabem molt, l'estat espanyol, això. L'ample de les vies.
Sí.
Doncs clar, llavors el que volien era tenir una sortida en els mars més càlids, perquè a Rússia la majoria de ports, a part del Mar Negre, doncs estaven gelats a l'hivern.
Sí, però el problema del Mar Negre és l'estret dels Dardanels.
Que estava tancat.
Clar, que no poden passar. Turquia, l'imperi otomà en aquell moment...
No deixaven passar.
O amb un control que evidentment, s'havia de forçar militarment i no era el cas.
Clar, llavors, clar, Rússia va dir, intentarem accedir al mar del Japó, la mar Groga, i llavors van aconseguir que el Japó els hi cedís la península de Liaodong. A partir d'aquí, els russos van controlant una mica, no tant militarment com més aviat econòmicament, la zona de Manxúria, la zona de Corea, i ells el que volien, sobretot a Sant Petersburg, hi havia gran quantitat d'empresaris que volien que el tsar Nicolau II apostés fort per l'expansió cap a aquella zona d'Àsia. Per què? Doncs perquè era una zona que era molt important a nivell de fusta, era una zona més poblada que Sibèria, que era una zona molt despoblada aquella època, i llavors, clar, ja hi havia molt de mà d'obra que podia tallar fusta, per exemple, que podia fer ferrocarrils, i era una zona que a Rússia li interessava una mica controlar. I al Japó també. I a partir d'aquí ja comença...
A més, li obria també la via del comerç amb Estats Units.
Correcte, tot el Pacífic.
Sí, per tant, obria moltes portes. Era una zona realment interessant per ells. Clar, Després de que Japó cedís el control d'aquesta península de Guangdong a Rússia, i perquè se li van girar els cables i va decidir que allò no estava bé, si li acabava de cedir-ho.
Bé, primer no hi van estar d'acord del tot, però bueno, van cedir, però llavors van veure que Rússia el que feia allà doncs, era construir una base naval importantíssima, que era la base de Port Arthur. Agafa aquest nom d'un capità anglès que l'havia cartografiat feia uns 40 anys abans, és a dir, que té un nom britànic, però bueno, no, en aquest cas...
No, ara és l'actual Luxon, no?
Sembla que sí, no sé com es pronuncia, però el xinès no el sé, però bueno... No, sí, sí, és correcte.
Diria.
Més o menys.
No sé com es pronuncia, però bueno, sí.
Que els oients ens perdonin, més o menys Luxon.
I clar, els russos allà el que van fer, doncs, era un port que, com he dit abans, estava lliure de gel, Vladivostok no ho era, i allà, doncs, van començar a portar vaixells, van començar a construir arsenals militars...
Això va fer una grandíssima inversió, per tant.
Correcte, i a partir d'aquí el Japó es va considerar totalment amenaçat.
Clar, perquè, a més, clar, era una mena de pistola que l'apuntava, no?
Sí, sí.
Clar, el següent salt, lògicament, era el Japó. Ara s'entén més també el tractat amb la Gran Bretanya, no? Perquè Gran Bretanya, oposada a Rússia històricament, el millor aliat contra el teu enemic és l'enemic de l'altre, no? I, per tant, un enemic tan poderós com era la Gran Bretanya versus Rússia semblava un aliat fantàstic per fer-ho.
Sí, bueno, està clar que el Japó, si no hagués tingut aquest suport de Londres, no hagués potser emprès aquestes accions. Però ells, en tot cas, els japonesos van avisant els russos de que això que esteu fent no ens agrada i al final, doncs, van decidir intervenir. Ha de quedar clara una cosa, que és molt important, perquè molta gent diu, com pot ser que un país com el Japó s'enfrontés a Rússia? A veure, el Japó sabia que no podia vèncer militarment totalment a Rússia. És impossible, doncs, vèncer un imperi rus com el que hi havia aquella època. Però sí que el que volien, doncs, era una cosa que van acabar aconseguint, que és que Rússia no s'expandís més cap a la zona del Pacífic i que no fos una amenaça pel Japó. És a dir, que en aquest cas, aquesta guerra que va guanyar el Japó, doncs sí que va aconseguir els objectius que el comandament japonès...
Els objectius més lògics i limitats,
correcte,
no?
Sí, sí, no és que volguessin ocupar Sibèria, ni fer cap cosa d'aquestes...
I fer de Moscou una altra capital japonesa.
Era frenar l'expansió. Era frenar l'expansió. Correcte, aquest és l'objectiu.
Clar, clar, i en aquest sentit doncs van ser limitadament. Però aquí quina força tenia, perquè clar, el Japó venia de la pràctica prohibició de tecnologia moderna fins a mitjans de segle, o sigui, feia gairebé arrodonint 60 anys no tenia res, tenia armes de bancarga i
època autàrtica i gairebé medieval.
Sí, més o menys. A tenir creuers de primer ordre i destructors. Clar, això era un salt. Com ho havien fet, aquest salt?
Doncs suposo, no, la mentalitat japonesa, potser, suposo que...
La industrialització que van tenir, el suport que van tenir, l'exemple que van copiar de les potències més avançades, quan els van donar aquella pallissa tan extraordinària, que van veure que estaven retardats amb el món, van copiar d'Anglaterra, van copiar de França, d'Alemanya, amb l'aspecte militar, i van copiar dels Estats Units i dels països industrials tot el que creien que era necessari. Ho podien fer perquè hi havia un poder absolut, que era l'emperador, que va marcar aquelles directrius i tots a marcar el pas, totes les ciutats japonesa.
Clar, però és extraordinari. En 60 anys realment és un canvi radical. Per tant, aquell Japó que s'anava a enfrontar amb Rússia no era el que s'imaginaven els russos i la majoria occidentals.
No,
era una altra cosa.
Era una altra cosa. A veure, mira, el segle XIX, per exemple, l'imatge que hi havia al Japó era bastant folklòrica, et diria, fora del que és. Sobretot artistes que feien còpies de pintura japonesa.
Sí, l'orientalisme de...
Era una mica, doncs, folklòric, clar. Sí. Però ells, mentrestant, anaven treballant. Ells, mentrestant, anaven invertint, van invertir la meitat del pressupost nacional en armament, que això els hi va permetre construir cuirassats, comprar-ne als britànics, és a dir que...
S'ha dit que els pressupostos abans del període d'entreguerres entre la Primera i la Segona Guerra Mundial eren xifres bastant habituals en què el 30, el 40, el 50 o el 70% del pressupost de l'Estat fos destinat a l'exèrcit. No seria com ara, que dius, ostres, si aquí ens discutim per un 4, un 3, un 5%, passar el 50, eren pressupostos molt diferents, tot i així era moltíssim. Vull dir que no estem parlant d'una cosa menor. Clar, aquesta inversió, a més amb armament modern, devia resultar també aparentment una sorpresa, però a la guerra anterior de 1894 contra Xina no havien mostrat ja aquest poder tecnològic nou. Els japonesos no estaven avisats, els russos,
d'això. Sí, els japonesos ja tenien doncs, un exèrcit uniformat a l'europea, diguéssim, i tenien algun vaixell de cuirassats ja. Molt superiors a la Xina, també, perquè, bueno, no és el tema d'avui parlar de la Xina.
La crisi econòmica de Xina era un estat hipocolonial, és a dir, un munt de potències, fins i tot Espanya intervé, quan Espanya ha perdut Cuba, Puerto Rico i Filipines, i és una potència de segon ordre, i també intervé, amb la famosa Dies de Pequín,
sí.
La guerra dels boxers.
Primer que va ser molt fàcil guanyar un país com la Xina, tot i la població que tenia la Xina per tema de tecnologia, per tema d'estratègia, i clar, ja es van sentir amb la suficient força doncs, per dir, doncs ara ataquem la base de Port Arthur, que és aquí quan comença la guerra russo-japonesa, el 8 de febrer de 1904.
O sigui, per sorpresa.
Va ser un atac per sorpresa, ells havien avisat abans, havien enviat un delegat naval, havien avisat, però els russos van dir que no faran res, no sé, allò que passa, no?, aquelles coses. Però sí, llavors...
Incompetència, això és típica incompetència.
Sí,
de qualsevol estat gros que...
I clar, van atacar directament la base de Port Arthur, van enfonsar el major nombre que van poder de vaixells russos, i a partir d'aquí doncs, va començar la guerra russo-japonesa.
Clar, aquesta primera derrota dels russos també era una derrota fins a un cert punt lògica i que no devia representar un trauma molt gran, perquè, clar, t'ataquen per sorpresa i et derroten, doncs, mala sort quan no t'ho esperaves. Però, clar, això devia provocar una ràbia tremenda a Sant Petersburg.
Va provocar, evidentment es va mobilitzar tota la propaganda tsarista. Si és que es pot dir que hi havia propaganda, perquè bueno, ja sabem doncs, que la Rússia de principis del segle XX doncs, era una autocràcia, que allà els diaris, els mitjans
gaire.
Deien el que venia de dalt. I llavors va començar una campanya doncs, sobretot marcada pel menyspreu cap al poble japonès. Se'ls anomenava doncs, micos grocs, macacs, es feien moltes caricatures doncs, representant-los com si fossin simis, en aquest cas. És aquesta imatge una mica doncs, racista, típica, que hi havia tot arreu, no només a Rússia. Vull dir, això també passava tot arreu.
Tot el món occidental.
Correcte. I això, doncs, la premsa i els cartells que feien doncs, anaven ben plens d'intentar ridiculitzar l'enemic, en aquest cas, en els japonesos, l'enemic groc.
Comentava el nostre convidat, l'esclat de la guerra amb el Japó va anar acompanyat d'una intensa campanya de propaganda a Rússia destinada a menystenir l'enemic amb aquests insults racistes. Però no tothom al país estava d'acord amb aquesta visió, incloent-hi figures de gran alçada intel·lectual. L'escriptor Leo Tolstoi va arribar a escriure sobre la qüestió en una obra de caràcter clarament pacifista, titulada justament La guerra russo-japonesa, en què assenyalava les responsabilitats de l'imperi tsarista en el conflicte i rebutjava el sentiment de superioritat occidental.
Hi ha qui diu que en aquesta guerra, ja que un o altre poble ha de ser el vencedor, la justícia demana que el Japó sigui el vençut, ja que els japonesos van ser els primers a agredir. Els que parlen així estan veritablement segurs que el Japó hagi estat l'agressor? Quin és el veritable responsable? El que dispara la primera canonada o aquell que ha exasperat abans de l'adversari, impulsant-lo a una desesperada violència? Entre la Rússia i el Japó, qui podrà determinar l'escala i els límits dels mutus enganys? Estic disposat a reconèixer que si Rússia, sense cap dret, ha ocupat Manxúria, sense cap dret, també pretén intervenir en ella el Japó. I reconec igualment que el Mikado no té cap raó acceptable per barrejar-se en un assumpte que només interessa a Rússia i a la Xina. Però existeix Corea, i és per Corea per la qual els japonesos han emprès la lluita. Si els russos no haguessin mostrat el desig d'introduir-se en aquest país, si no existissin per sota dels successos actuals, a jutjar pel que m'han explicat, certes històries d'adquisicions agrícoles sostingudes per la cort russa, és molt probable que Japó no hauria gosat començar. I si tot el que ha precedit el període actiu de les hostilitats fos conegut en detall, es veuria, sens dubte, que hi ha lloc per fer un repartiment més equitatiu de responsabilitats, no tocant-li la menor part a la Rússia. Diuen molts que el Japó és un poble bàrbar i que la seva civilització és aparent. Una cosa així com una decoració de dia de festa. Afegeixen que l'única cosa que han après d'Europa són els canons, els cuirassats, les organitzacions militars i polítiques, armes, en fi, per batre's millor. Són realment els japonesos com els pinten? Jo no els crec així i voldria que em donessin la demostració del contrari. És molt probable que el Japó no hagi imitat fins ara Europa més que en els seus defectes, però, almenys, guarda els seus caràcters propis i persegueix la seva evolució com nosaltres perseguim la nostra.
Això és En Guàrdia.
Estem aquí amb l'Oriol Ribas i amb en Josep Maria Soler Sabater parlant de la guerra russo-japonesa que es va produir a principis del segle XX, 1904-1905. Senyor Ribas, acabem de sentir aquest text d'en Tolstoi. No sé si Tolstoi va ser molt popular per explicar aquestes coses, perquè quan un estat entra en guerra, un país entra en guerra, qualsevol veu discrepant acostuma a rebre més que els enemics, amb això. No sé si Tolstoi va guanyar molt de popularitat publicant coses d'aquest tipus.
A nivell mundial és indubtable que sí. Tolstoi, justament en aquella època, recordem que va morir el 1910, per tant estem parlant uns anys abans, ja s'escrivia doncs, en gent com Gandhi, en pacifistes occidentals, a part de tot el que es coneixia d'ell com a novel·lista. Sí. A dins de Rússia era ben vist per molta part de la població, però a nivell oficial, a nivell governamental, estava totalment vetat. El 1901, l'Església Ortodoxa l'havia anatemitzat, és a dir, és com una excomunió.
Sí, sí.
Perquè ell, doncs, el cristianisme que predicava doncs, no entrava d'acord amb les Balcana on hi havia de l'Església Ortodoxa russa, i clar, doncs, va ser excomunicat. I ell què va fer? Doncs se'n va anar a viure a la seva finca, que vivia a Krasnaya Paliana, que és una finca que hi ha al sud de Moscou, i allà doncs, molta gent doncs, l'anaven a visitar doncs, per saber què pensava, i està clar doncs, que ell amb aquesta guerra es va manifestar. Va manifestar doncs, aquests interessos de Rússia, sobretot, de controlar la zona de Corea per tenir guanys econòmics, de dir el Japó també té, com heu dit, el Japó també té la seva... dignitat en aquest cas, és un poble que és mal conegut,
sí, sí.
I per tant va ser una veu molt important. Això pel que fa en el pacifisme. Però jo llavors també voldria remarcar que dins de Rússia, no només ell va ser la veu contrària a la guerra. Mm. Estem parlant en el cas contrari dels revolucionaris. Els revolucionaris, en aquest cas, doncs, consideraven que aquesta guerra podria servir com a accelerador per fer la revolució russa. I a nivell de dins de l'imperi rus, també que també hi havia moltes minories nacionals,
sí.
Per exemple, els polonesos, que estaven sotmesos a Rússia des de finals del segle XVIII, doncs hi havia una sèrie de polonesos que estaven al Japó, en aquest cas, doncs una mica explicant doncs, com funcionava l'imperi rus. Per exemple, n'hi havia un que era, no és gaire conegut, però bueno, és un personatge que el seu germà sí que va ser important, que va ser Bronislav Pitsurski. Aquest era el germà de Józef Pitsurski, que és el que va ser el líder de la Polònia d'entreguerres.
Sí.
Doncs el seu germà estava en el Japó, ell era antropòleg, i doncs, també va fer una mica d'explicar doncs, una mica doncs, com funcionava Rússia, una mica d'intel·ligència en aquest cas. És a dir, que hi havia els pacifistes, en aquest cas els Tolstoi, no? Revolucionaris, i també membres d'altres minories nacionals que donaven suport, aquests sí, directament en el Japó, com és el cas dels polonesos. I llavors també el 1905, per exemple, ja quan havia començat la guerra... No, perdó, el juny de 1904, feia pocs mesos que havia començat la guerra... Recordem que Finlàndia era un gran ducat, llavors, que pertanyia a l'imperi rus. Val, doncs un nacionalista finlandès, en aquest cas, va assassinar el governador rus, que era un tal Bobrikov. Mm. És a dir, que aquest moviment nacional que hi havia dintre de l'imperi rus...
Això provocaria directament una guerra civil.
Correcte.
A Finlàndia...
Que se'n parla poc, sí, sí.
Sí, sí, una guerra molt interessant.
Sí, sí.
Molt interessant i terrible, al cap de pocs anys, i que, a més, amb una sortida final de guerra molt sorprenent, ja en parlarem un altre dia. Però que és un... Que tots l'imperi rus estava clarament en ebullició. No se sabia, però també estava en descomposició. Però,
sí, sí.
Però no, això no se sabia en aquell moment.
Sí, sí.
Tornem a la guerra. A l'atac de Japó a Port Arthur, comporta també l'ocupació de Port Arthur o només és un atac?
No, va ser un atac. L'ocupació va venir el gener de 1905, que va començar un setge que va durar bastant de temps.
Un setge ja de guerra moderna, que podríem dir.
El que dèieu abans.
O sigui, què és el que passa? I les tropes russes allà, què fan? Amb qui s'enfronten? Si els han enfonsat la flota que tenien allà...
De tropes russes ja n'hi havia a Manxúria, i el que van intentar va ser protegir protegir la zona del riu Yalu, que és la frontera que hi ha entre el que seria avui Corea del Nord i la Xina, i allà van fer una línia defensiva els russos, perquè els japonesos van desembarcar a Corea, també, a la península de Corea. S'ha de dir que Corea en aquella època era un país independent, però amb una situació de vassallatge molt gran respecte doncs, a la Xina, al Japó, a Rússia, és a dir, tenia un règim bastant medieval, podríem dir, en aquest cas, potser més que fins i tot el que era l'imperi xinès, en aquest cas. I clar, per allà a Corea passava tothom. En aquella època, doncs, allà japonesos, russos...
Sí. Els interessos econòmics és la clau de tot això.
I clar, llavors el que van fer els russos doncs, va ser anar enviant les tropes que podien a través del ferrocarril transsiberià, ferrocarril transmanxurià, fins a la península de Liaodong, i intentar doncs, fer línies defensives per poder evitar l'atac japonès. Llavors també els vaixells que no havien sigut enfonsats a Port Arthur també intentaven arribar fins a Vladivostok. El que passa és que la que intentaven sortir de la base, els japonesos ja els enfonsaven directament. És a dir, que estaven aïllats allà directament a la zona de la península de Liaodong.
Sí, i s'ha de tenir en compte que aquesta teòrica superioritat amb homes que tenia Rússia no era tal, perquè clar, són gairebé 9.000 quilòmetres, són 8 fusos horaris i que a més és la part que havien de treure població de l'occident de Rússia per portar-los cap a l'orient de Rússia. I amb aquesta xifra de soldats hi ha molts més soldats japonesos, malgrat que té menys població, que no soldats russos.
I s'ha de dir que en aquella època el transsiberià, a més tenia, s'estava construint, de fet, i tenia molts problemes, s'enfonsava en determinades èpoques de l'any.
Tenia problemes climàtics.
S'enfonsava la via, per tant, això volia dir que s'aturava, s'havia de fer transbordaments, o sigui, no era allò, dius, tantes hores de transport, no, tantes hores, més totes les parades del mig.
Tantes hores era més de 9 dies,
Sí, 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 problemes logístics de tota mena. Esclar, no era una via tan senzilla, ni molt menys.
Una cosa que vull comentar del transsiberià. En aquella època era d'una sola via. És a dir, que imagina't, el tren quan anava cap allà, fins que no hagués arribat allà i que hagués carregat i tornés cap a Moscou, doncs imagineu-vos, era d'una sola línia, o sigui, una sola línia, o sigui, que encara perjudicava més doncs, aquest trasllat de tropes, no?
Per tant, ho tenien més pelut del que semblava sobre el paper. Què van fer els japonesos? Van atacar per terra, també?
Sí, sí, van atacar per terra, ja com he dit, van desembarcar a Corea, van arribar a la zona del riu Yalu, i allà doncs, els russos doncs, van intentar parar-los. Va ser una batalla de trinxeres, ja, com heu dit abans, doncs, precursora de la Primera Guerra Mundial. I una altra cosa que ens explica una mica doncs, aquest canvi entre tecnologia antiga i tecnologia moderna va ser que els russos van desplegar els cosacs dalt de cavall per intentar acabar amb els japonesos per provocar un efecte de terror, en aquest cas a les tropes japoneses, però com que era una zona ja de lluita de trinxeres, doncs van ser molt poc útils. I allà també es va començar a veure que la lluita de cavalleria, doncs que havia sigut tan important, doncs a partir de llavors ja quedava obsoleta, i de fet a la Primera Guerra Mundial, doncs hi ha molt poca cosa.
L'any 14 i s'ha acabat. Una mica, però poca cosa més.
Sí, sí.
D'altra banda, és quan es planteja llavors que l'altra gran flota, perquè tenien la flota del Pacífic, que era relativament petita, la flota grossa, la flota del Mar Negre, i la flota grossa de debò, la flota bàltica, l'envien cap allà, els russos. Això és una mica xocant, no?, perquè és una volta que déu-n'hi-do.
Gairebé la volta al món.
Sí, 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 a més, són vaixells de vapor en aquella època. Els russos tenien molt pocs vaixells de carbó.
De carbó, eren de carbó.
De carbó, carbó, de carbó. I tenien molt pocs vaixells, no sé si en van emportar algun de petroli o de gasoil, derivats, però bàsicament eren carbó.
Exacte, mira, llavors el Nicolau II, clar, va decidir, s'ha de salvar Port Arthur, s'ha de salvar Corea, i enviarem la flota del Bàltic, doncs, fins al Japó. Què passa? Ja hi havia el canal de Suez. Però, com que hi havia aquesta enemistat, diguéssim, amb els britànics, i un incident que parlarem després, suposo, que va ser molt important.
Ara en parlarem. Sí.
Doncs, clar, va ser una cingladura de més de 18.000 milles. Van trigar 7 mesos a arribar des de Sant Petersburg, des del Bàltic, fins a Corea, o sigui, 7 mesos. No va ser precisament un creuer de luxe, eh?
Clar, devien patir molt.
Van patir bastant.
La flota bàltica va ser mobilitzada per Europa en aquesta guerra, però abans d'arribar a aigües asiàtiques va haver de creuar mig món, un total de 18.000 milles, passant per 3 oceans diferents i sense cap port rus on poder fondejar. Durant aquesta travessia extenuant, la nit del 21 d'octubre de 1904 es va produir el que es coneix com l'incident de Dogger Bank, al Mar del Nord. La flota russa, comandada per l'almirall Rozhestvensky, va confondre un grup de 50 vaixells pesquers britànics amb torpediners japonesos i va obrir foc. Els trets van matar dos homes, en van ferir sis més i van enfonsar un dels pesquers. Aquest fet va desencadenar una crisi diplomàtica que hauria pogut provocar la intervenció britànica en la guerra i va motivar la investigació d'una comissió internacional, que era un fet absolutament inèdit. Les conclusions es van donar a conèixer al febrer de 1905.
Senyors, durant l'estada a Skagen, l'almirall Rozhestvensky havia estat advertit de la presència de vaixells sospitosos a la costa de Noruega. També havia sabut, pel comandant del transport Bakken procedent del nord, que havia vist la nit anterior quatre torpediners que portaven una sola llum al capdamunt del masteler.
Els veig molt convençuts de les explicacions russes. Què me'n diuen de l'actuació del vaixell Souvorov quan va arribar a prop de l'indret on pescaven els bous anglesos?
Sembla que l'atenció dels oficials de guàrdia del Souvorov es va veure atreta per un coet verd que els va posar en guàrdia. Aquest coet, llançat per la flota pesquera, indicava en realitat, segons el reglament, que els bous havien de pescar per la banda de babord.
El vaixell que vam veure va despertar les seves sospites perquè no hi veien cap llum i perquè semblava llançar-se sobre ells. Quan el vaixell d'aspecte sospitós va ser il·luminat pel projector, els vigies van creure reconèixer un torpediner que avançava a gran velocitat. Va ser a causa d'aquestes aparences que l'almirall va ordenar obrir foc sobre aquest vaixell desconegut.
Home, com a mínim cal fer constar que la responsabilitat d'aquesta acció i els resultats del foc al qual va ser exposada la flota pesquera s'han d'atribuir a l'almirall Rozhestvensky. Hi estan d'acord?
Sí, d'acord.
La nostra investigació també ha posat de manifest un altre fet. Com que cada vaixell escombrava l'horitzó en totes direccions amb els seus propis projectors per evitar ser sorprès, era difícil evitar la confusió.
Sigui com sigui, podem concloure que l'almirall va fer tot el que va poder, des del principi fins al final de l'incident, per evitar que els bous, reconeguts com a tals, fossin atacats per l'esquadra.
No es tracta de posar en dubte les qualitats militars ni la humanitat de l'almirall i de la seva esquadra. Però en les nostres conclusions, caldria lamentar que Rozhestvensky, en passar per l'estret de Dover, no es preocupés d'informar les autoritats de les potències marítimes veïnes que s'havia obligat a obrir foc prop d'un grup de bous i que aquelles embarcacions, de nacionalitat desconeguda, necessitaven assistència. Tot i així, sembla clar que es va tractar d'una confusió i no pas d'una decisió calculada i estratègica.
D'acord, és millor així. En cas contrari, les implicacions haurien pogut ser desastroses.
Sí.
En guàrdia, amb Enric Calpena.
Oriol Ribas, una mica sapastres, aquests, perquè, esclar, aviam, és terrible això de que morissin mariners, etc., però s'ha de ser una mica sapastre per pensar que al Mar del Nord hi haurà torpediners japonesos, en aquella època, a més, esperant la sortida de la flota i confondre, sobretot, vaixells de pesca britànica. Sí, una mica desastre, sí.
Sí, la veritat és que, a veure, quan ho veus, dius, no té cap lògica, no?, que hi haguessin japonesos, doncs, al Mar del Nord, en aquest cas, i això és una mica, doncs, seria un terme que fem servir, vull, una mica, no?, el terme de fake news, per exemple, o de conspiranoia, en aquest cas. Clar, hi havia el rumor, hi havia la por, hi havia... aquest saber una mica, doncs, no saber què passa entre els mariners russos, de que hi havia japonesos que estaven adiestrant-se en el Regne Unit i que tenien una flota, doncs, protegida per l'armada britànica per atacar la flota russa quan sortís al Mar del Nord perquè no pogués arribar a la seva destinació. Clar, en el que és impossible, doncs, que els britànics, per més que ajudessin al Japó, deixessin que unes tropes d'un país estranger, com era el Japó, poguessin estar en el seu territori preparats per atacar els russos. És a dir, que hi havia que... Ells el que van fer va ser que la nit d'aquesta nit que va passar aquest incident, doncs van veure uns reflectors, van veure unes embarcacions, i ells es van considerar que eren, els russos van considerar que eren llanxes torpedineres japoneses. Va córrer la paranoia, que digui aquesta paranoia que hi havia abans, el comandament tampoc sabia què fer, i van començar a disparar. Van començar a disparar contra el que va resultar ser doncs, uns pobres pescadors, en aquest cas, doncs, que estaven fent la seva feina. Com heu dit, doncs, es van morir dos pescadors, i hi va haver més ferits, i llavors això va ser un desastre de conseqüències que haguessin pogut ser terribles, la veritat. Perquè una flota militar d'una potència estrangera ataqués uns pescadors, i a més d'un país com la Gran Bretanya, prenent-los per japonesos, doncs això no dic provocar una guerra mundial ni molt menys. Però clar, va ser una cosa doncs, que va estar a punt doncs, de trencar l'equilibri.
El que és segur és que si tenien alguna possibilitat de passar el canal de Suez, allí es va acabar segur.
Això vol dir donar la volta a tot Àfrica.
Sí, sí. Una cosa, sí que hi va haver una flota russa que va sortir posteriorment, que sí que els van deixar per Suez, però perquè estaven dirigits per un altre almirall. L'almirall que dirigia aquesta flota que hem dit del Mar Nord, l'almirall Rzeszowski, doncs
sí,
aquest...
Pronuncia, veus, Rzeszowski,
sí.
Fatal, jo.
Sí, bueno, no.
Està bé.
És complicat. A veure, llavors aquest almirall doncs, li van dir no, de cap manera podràs passar pel canal de Suez. Què va fer? Llavors, mira, va fer aquesta ruta de 7 mesos que hem dit abans, però hem de tenir en compte que Rússia, des de 1893, tenia un pacte d'una aliança signada amb els francesos.
Com sempre
l'història,
després de Napoleó, clar.
Sí, sí.
Eren amics,
Sí.
Un país tan...
Bueno, no, per les moltes inversions que tenia França amb totes les infraestructures industrials i ferroviàries a Rússia.
Sí, per això la Primera Guerra Mundial intervendrien molt directament els francesos, perquè els financers francesos estaven molt espantats que els hi va acabar passant, i una de les causes que es diu de l'enfonsament francès al principi de la Segona Guerra Mundial és precisament pel gran endeutament que tenien per culpa de les inversions perdudes a Rússia, a la Unió Soviètica ja aleshores. Sí. I això ja és un altre tema.
Però hi havia aquesta aliança, no? I què passa? Doncs, bueno, com tots sabem, doncs, França tenia moltes colònies a l'Àfrica i a Indochina, i els russos s'anaven doncs, aturant en aquestes colònies franceses, en cap cas britàniques, evidentment, doncs, per carregar carbó, perquè la tropa pogués baixar a terra. Van aturar-se a Madagascar, que allà s'hi van passar bastantes setmanes, és a dir, doncs, allà es van passar bastant de temps, i d'allà doncs, es van dirigir fins a l'Indochina francesa, fins al que seria avui el Vietnam, que llavors ja era una mica la porta d'entrada cap al teatre de guerra, en aquest cas. Sí.
Però quan arriben, és arribar i moldre. O sigui, arriben i els japonesos els estan esperant.
Els estan esperant a l'estret de Tsushima, que és el que separa la península de Corea de les illes japoneses.
Que, de fet, en dies bons, no és gaire habitual, però en dies bons pot veure un lloc a l'altre. Vull dir que jo ho he vist, això.
Molt bé.
I, per tant, és un estret relativament petit. Relativament, És una mica com la distància del Principat amb Mallorca, perquè ens en fem una mica la idea. Per tant, es pot controlar relativament fàcil per uns vaixells de guerra moderns.
Clar, allò era doncs, un tap, diguéssim, com esteu dient, i la intenció d'aquests vaixells era... Port Arthur ja havia caigut, Ja havia caigut al mar japonès.
El setge ja havia caigut. Unes matances terribles.
Correcte, batalla, guerra de trinxeres, doncs, tot aquest tipus de tecnologia. I llavors ja la idea doncs, era una mica doncs, a destruir la flota japonesa, el que poguessin de la flota japonesa, i anar fins a Vladivostok. Però llavors hi havia l'almirall Togo, que és un almirall molt important dins la marina japonesa, que els estava esperant en aquest estret de Tsushima. I allò doncs, va ser una matança, diguéssim, de vaixells russos, en aquest cas. Hem de tenir en compte, ara no tinc les dades exactes, però bueno, hem de tenir en compte que entre la batalla de Trafalgar i la batalla de Jutlàndia de la Primera Guerra Mundial del 1916 és la batalla més important que hi ha. És a dir, entre l'època napoleònica i la Primera Guerra Mundial, la batalla més important naval que hi ha
és
la batalla de Tsushima. I és la primera batalla doncs, que totes les embarcacions que hi havia, tots els vaixells, eren metàl·lics, eren d'acer, eren cuirassats.
Ja tots cuirassats.
Ja no hi havia ni vaixells de veles, ni havia... Era una guerra completament moderna.
Sí, perquè les batalles espanyoles contra els americans, diguem, a Santiago de Cuba i a Cavite, encara hi ha l'armada espanyola és de fusta. Està pintada de color acer, però és fusta.
I això pràcticament marca el final de la guerra.
Sí, la guerra, aquesta batalla va tenir lloc el mes de maig, i la pau es va signar al cap d'uns mesos. Entre mig doncs, hi va haver lluites esporàdiques, però sí, Tsushima va ser l'estocada directa cap a Rússia.
El tractat signat a les drassanes militars de Portsmouth, a l'estat nord-americà de New Hampshire, el 5 de setembre de 1905, va posar fi a la guerra russo-japonesa. Va ser un acord de pau que va comptar amb la mediació del president dels Estats Units, Theodore Roosevelt. A la pràctica, Rússia admetia la derrota, renunciava a les pretensions sobre Manxúria i cedia la disputada península de Liaodong als japonesos.
El govern imperial de Rússia, reconeixent que Corea pertany al Japó en l'aspecte polític, militar i econòmic, no compromet els interessos del Japó. El Japó i Rússia es comprometen mútuament a evacuar completament Manxúria, excepte el territori afectat pel contracte d'arrendament de la península de Liaodong. A restaurar totalment i per complet a l'administració única de la Xina, totes les parts de Manxúria ara en ocupació o sota el control dels japonesos o les tropes russes, amb l'excepció del territori abans esmentat. El govern imperial de Rússia declara que no tindrà Manxúria qualsevol avantatge territorial exclusiu ni concessions, en detriment de la sobirania xinesa o incompatible amb el principi d'igualtat d'oportunitats. El govern imperial de Rússia transfereix i assigna al govern imperial del Japó, amb el consentiment del govern de la Xina, l'arrendament de Port Arthur, Talian i les aigües territorials adjacents i tots els drets, privilegis i concessions relacionades. Les dues parts contractants es comprometen a obtenir el consentiment del govern xinès. El Japó i Rússia exploraran les seves respectives vies fèrries a Manxúria exclusivament per fins comercials i industrials i de cap manera per fins estratègics. S'entén que aquesta restricció no s'aplica a les vies del tren al territori afectat pel contracte d'arrendament de la península de Liaodong. El govern imperial de Rússia cedeix al govern imperial del Japó a perpetuïtat la sobirania plena i la porció sud de l'illa de Sakhalin i totes les illes adjacents amb obres públiques i béns. El 50è grau de latitud nord s'adopta com el límit nord del territori cedit. És obligatori que els russos que habiten el territori cedit al Japó venguin els béns immobles i es retirin al seu país. Però si prefereixen romandre al territori cedit, es protegiran els seus drets de propietat amb la condició que respectin les lleis del Japó. El Japó tindrà plena llibertat per retirar el dret de residència o per deportar qualsevol habitant que no treballi permanentment, en virtut de la política administrativa.
Això és En Guàrdia.
Oriol Ribas, era una derrota de totes, vull dir que no, Rússia no obté compensacions d'això, et cedeixo això però em quedo allò, no, s'ho queden tot, els japonesos, tot el que els interessava. Esclar, això devia ser una humiliació brutal i per Japó una força immensa.
Bueno, per Rússia va ser doncs deixar Extrem Orient i situar-se als Balcans, eh? El 1908, Àustria s'anacciona a Bòsnia, a partir d'aquí Rússia diu, com que Extrem Orient ens han derrotat, ara ens quedem a Europa. Això també indica que aquesta guerra russo-japonesa indirectament va ser una de les causes de la Primera Guerra Mundial, perquè va fer desviar l'interès de Rússia cap als Balcans. Pel que fa al Japó, doncs va ser l'inici d'una època d'expansió que culmina el 1945, eh? El Japó va participar a la Primera Guerra Mundial, que no se'n parla massa, perquè tothom està amb les trinxeres de França, tot això. Però els japonesos... Correcte, van ocupar les illes que tenia Alemanya al Pacífic. I una altra cosa que vull dir és que, a diferència de la Segona Guerra Mundial, tant durant la Guerra Russo-Japonesa com durant la Primera Guerra Mundial, tots els que van ser fets presoners pels japonesos van dir que van rebre un tracte exquisit. Això contrasta doncs, amb el tracte que van fer durant la Segona Guerra Mundial els japonesos amb els seus presoners. Quan van ocupar les Filipines, per exemple, doncs, els americans que van capturar els van tractar fatal. I, en canvi, tant a la Primera Guerra Mundial com a la Guerra Russo-Japonesa, tant russos com alemanys, que havien sigut fet presoner pels japonesos, tots van dir que van rebre un tracte doncs, exquisit, en aquest cas. I a partir dels anys 30 doncs, hi ha aquest canvi de mentalitat, que això també va lligat doncs, amb l'ascens dels
fascismes a l'avançament l'eliminació de l'adversari, d'actituds feixistes, de desconsideració, exacte, que és el que va pensant, que és el que fa el militarisme. El que fa això.
Clar, el que passa que pel Japó havia sigut una lliçó equivocada, si vols, però una lliçó molt clara de que la tecnologia militar els hi donava potència, que si actuaves amb prou força i determinació les coses et sortien bé, malgrat teòricament eres més feble que l'altre, etc etc. O sigui, els hi va donar una sèrie de premis a polítiques que podien ser molt perilloses i que van acabar sent-ho, no? I, per tant, pels japonesos, esclar, tampoc, malgrat van guanyar, el resultat a la llarga seria nefast, perquè van incidir en aquest tipus de polítiques tan perilloses.
Sí, sí, clar, ells al final és això, doncs, que es van començar doncs, a convertir doncs, en el que va ser a partir dels anys 30, diguéssim. Rússia, com he dit, doncs, deixa l'extrem orient, ja només era una zona doncs, de poca utilitat, als anys 30 sobretot es feia servir per mineria, aquest tipus de coses, però sí que el 1945, quan la Unió Soviètica declara la guerra a l'imperi japonès...
Al final de la guerra.
Al final de la guerra, que gairebé les bombes atòmiques, doncs el Japó sí que, la Unió Soviètica, en aquest cas successora de Rússia, sí que torna a ocupar la zona de Manxúria, zona de Corea.
L'illa Sakhalin.
L'illa de Sakhalin, que la van partir en dos, és a dir, la part de sota doncs, va entrar amb el Japó, i ells doncs, fins ara s'han quedat, i de fet encara hi ha un conflicte amb el Japó, que és les illes Kurils, que havien sigut japoneses i ara són russes, i encara està...
Però potser l'impacte important és de que Gandhi i molta altra gent van agafar el Japó com l'exemple de que es podia guanyar el colonialisme occidental i un lideratge extraordinari a la Índia, a tots els països colonitzats van agafar com a exemple el Japó.
Clar, això també devia provocar, però el Japó havia fet una lliçó de que la força aconseguia Gandhi no anava per aquest costat,
sí, sí.
Però que molts altres, en canvi, sí que van considerar que modernitzar-se militarment era la via de desempallegar-se dels europeus, que era una cosa clau amb tot això. El resultat dins d'Europa, quin va ser? A part de Rússia, que ja sabem,
Dintre d'Europa va ser els britànics, doncs van invertir encara més en tecnologia naval. El 1906...
Això funciona, això els vaixells...
Sí, això funciona, ho hem de millorar, perquè en els japonesos que els hi han vengut ha anat bé, i a partir del 1906, l'admirall Fisher, que després es va enfrontar amb Churchill, que era el cap de l'almirallat britànic, doncs va començar a construir els cuirassats moderns, que són els que es van utilitzar durant la Primera Guerra Mundial. A nivell d'Europa també es va veure que potser començava una mica la decadència europea, i que ja era l'hora dels pobles asiàtics. Això és una cosa que ara també se'n parla, no? Quan es parla de la Xina, tot això...
És l'inici, sí.
Doncs
sí.
Això comença ja fa més de 100 anys. És a dir, que va ser aquest canvi una mica de mentalitat. I sobretot això, doncs aquest canvi de mentalitat, de paradigma, de dir, doncs, bueno, Occident ja, i aquests pobles que tenim sotmesos, africans, asiàtics, doncs potser es despertaran, com efectivament doncs, va acabar passant amb la descolonització.
Oriol Ribas, moltíssimes gràcies per haver vingut a l'Enguàrdia. Ell és col·laborador d'aquesta magnífica pàgina web Històries d'Europa i divulgador en general d'història dels països de l'est. Esperem tornar-te a veure un altre dia, si et ve de gust, òbviament. Moltíssimes gràcies.
Moltíssimes gràcies a vosaltres.
Josep Maria Soler Sabater, per fi hem parlat de la guerra russo-japonesa.
Hi ha fins i tot imatges filmades, que llavors, en fi, no es té en compte. Hi ha d'aquests de final de segle, hi ha algunes inicials de la Casa Kodak de la Guerra de Cuba, de la guerra hispanoamericana, però d'aquestes ja n'hi ha molt més. Ja la tecnologia havia avançat molt, es veu destructors, es veu moviments de tropes, encara molt ràpid les imatges, sí, n'hi ha.
Això és l'Enguàrdia.
Direcció i realització, Enric Calpena. Assessorament històric, Josep Maria Soler i Sabater. Guió, Josep Maria Bunyol. Producció, Pilar Radkin. Tècnics, Francesc Cotillas i Josep Lluís González. Muntatge musical, Francesc Cotillas.
I amb les veus de Xavi Pujol, Marc Lobato i Albert Cortés.